Picasso, els quaderns.
Tornem a obrir els quaderns de Picasso. Ara, en els àlbums d'infància i adolescència que estem observant, ens fixarem en els autorretrats. La línia temporal és discontínua, però en trobem alguns que ja indiquen que serà un gènere molt important en l'obra de Pablo Picasso.
Bé, els autorretrats, l'obra de Picasso té un valor gairebé fonamental en el sentit que s'estableix un correlat molt directe entre les seves autorrepretacions, autorretrats, i la seva biografia.
És Eduard Vallès, historiador de l'art, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i conservador del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
En aquest sentit, l'obra de Picasso permet resseguir en part el seu trajecte vital, evidentment al marge de totes les implicacions formals que això té pels diferents estils pel que passa, però ell mateix deia que els autorretrats serien claus en el futur per fer una reconstrucció, un resseguiment de tot el que havia sigut la seva trajectòria vital. En el sentit tradicional, corresponen sobretot a l'època de joventut i durant la vellesa, durant, diguéssim, una part molt important de la seva vida adulta, i l'autorretrat el va treballar molt, molt poc, l'autorretrat en el sentit tradicional, clàssic, no les autorrepresentacions, les autorreferències que són molt habituals.
Picasso era plenament conscient del valor que tenien els seus autorretrats. Hem fet referència en algun capítol anterior a la consciència que té ell d'ell mateix, del seu talent.
Sí, ell des de molt aviat va tenir molt clara la consciència de què era Picasso i mateix guardava qualsevol document seu sabent ja des de molt aviat que tindria una transcendència per al futur, no? En aquest sentit, els autorretrat era un document i al mateix temps era una obra d'art, per tant tenia la doble condició i això feia que d'alguna manera tingués un interès especial per reconèixer o per poder resseguir la seva trajectòria artística, però ell era completament conscient, evidentment quan era jove no tant, però a mesura que anem passant els anys, perquè és un artista que va triomfar molt aviat, ell era molt conscient del valor que tenien les seves obres, en aquest cas els seus autorretrats.
Els autorretrats dels quaderns que formen part de la donació que Pablo Picasso va fer al Museu Picasso de Barcelona són molt incipients, molt esbossats. No seria un dels gèneres importants d'aquest període, però alguns ja apunten aspectes troncals del que serà l'autorretrat picassià. Al quadern de la Corunya del 1894 hi apareixen tres autorretrats.
Aquests tres autorretrats mostren dos línies molt diferents d'aquests primers autorretrats de l'obra picassiana. Dos autorretrats són del rostre, i un autorretrat apareix l'artista pintant, treballant. Fins a l'any 1901-1902, on per un costat hi ha un procés d'autoconeixement, d'autointrospecció, i per l'altre costat, al mateix temps, de projecció. O sigui, ell, per un costat, s'està estudiant, està mirant el seu rostre, està d'alguna manera escrutant, però al mateix temps, a través de l'autorretrat, es projecta com l'artista bohemi, amb pipes, amb folards, projectant una imatge en ocasions molt llunyana de la imatge real que Picasso tenia, perquè una cosa molt interessant en Picasso i en el seu autorretrat és que només segueix el sentit imitatiu de l'autorretrat en els primers autorretrats. Posteriorment, tot i que tenia una gran capacitat, era un artista capaç de representar-se de forma mimètica, ell, tot i ser un artista creat en els rudiments del segle XIX, és un artista del segle XX i ja no entén l'autorretrat, diguéssim, com una via, diguéssim, imitativa, sinó com una via projectiva a efectes, diguéssim, psicològics, a efectes, diguéssim, de projectar una personalitat, que és el que a ell li interessava en aquell moment.
De la Corunya, saltem a Madrid.
Hi ha un autorretrat molt interessant realitzat a Madrid, l'any 1897-98, en un dels quaderns de Madrid, on apareix recolzat amb una ombra sobre el cap, que no permet veure el rostre, però sabem efectivament que és Picasso, i és un autorretrat que, tot i que és una anècdota, no deixa d'amagar una categoria que és com Picasso li agradava amagar-se. Era un artista que, evidentment, es mostrava. L'autorretrat té aquest sentit, però al mateix temps aquest autorretrat de Madrid d'alguna manera ens anuncia un futur Picasso que durant l'edat adulta sobretot s'anirà amagant. Pensem que, i aquí canvio d'època, faig un petit flashback si em permets, Picasso és un artista que durant la seva vida adulta s'amagarà a partir d'alteritats. Una molt coneguda és el Minotaure, l'Arlequí en el seu moment, precisament quan li interessarà explicar aspectes personals o circumstàncies personals que pel que fos no li interessava, diguéssim, d'alguna manera evidenciar-se físicament, no? I en aquest sentit, aquest autorretrat de Madrid, on s'amaga, ja mostra aquesta voluntat d'ell de desaparèixer, no?, en certa manera.
I seguim obrint quaderns. Ara saltem a París.
Finalment, un altre autorretrat molt interessant, realitzat l'any 1900, dintre del Carmet de París, on apareix amb un barret, amb una posició, diguéssim, d'una certa majestat, on tenim el Picasso que ha arribat a París, que vol triomfar, que té tota una carrera per davant, i en aquest sentit és un autorretrat important aquest. És de petit format, evidentment, d'un carnet molt esbossat, però que ja ens anuncia un futur artista que té ganes d'imposar-se a París, i només uns mesos després de fer aquest autorretrat a París, al Carnet de París, ja fa la seva gran exposició a Vollart, a París, on realitza el seu gran autorretrat, que ja titula directament Jo, Picasso. Jo, Picasso, amb un autorretrat de gran format, que és l'obra número 1 que hi mostra a França, molt poc després d'haver fet aquest quadern de París, que per cert també és propietat del Museu Picasso i que es podrà veure en aquesta exposició.
I parlem en detall d'aquest autorretrat.
Penso que és molt interessant veure'l, i és un autorretrat que, diguéssim, que com tots aquests autorretrats de primera època, de joventut, són molt esbossats, tenen un valor, diguéssim, que encara no és una obra acabada, però crec que mostren molt bé, diguéssim, quines eren les intencions i la voluntat de Picasso.
Picasso és molt familiar. En la seva formació sempre pren com a models la seva família, pares, germanes, parelles, i el que fa als seus quaderns és documentar tot allò que fa.
Ell agrada documentar uns moments concrets. Per exemple, quan arriba a París, després del segon viatge a París, Picasso va fer fins a 4 viatges a París abans d'instal·lar-se definitivament. En el segon viatge, que va amb un amic, amb l'Antoni Jaume Andreu Monsoms, quan arriba a París, s'autorretrata amb el seu amic davant de la Torre Eiffel i un dels ponts del Sena. I a més, vestit, diguéssim, de bohemi, no? O sigui, a ell mateix li agrada situar-se en espais geogràfics concrets, perquè, en certa manera, que era un artista que no era molt donat a escriure, i ell mateix explicava que la seva vida quedava d'alguna manera explicada en la seva pintura, en la seva obra, no? I per tant, doncs, aquest dibuix documenta perfectament el moment en el qual ell arriba a París en aquest segon viatge. També hi havia autorretrats, per exemple, anticipatius. Abans d'anar a París, ell va fer un autorretrat on apareix amb el Manuel Pallarès, amb el seu amic, senyalant la Torre Eiffel, i un grup de noies que se'ls hi agraven a sobre, no? Sabem, en posterioritat, que aquest autorretrat no va ser realitzat a París, ho va dir el propi Picasso, sinó a Barcelona. I era una anticipació, perquè quan van a París ell no van amb el Manuel Pallarès, van amb el Carles Casagemas. Per tant, sembla que aquest autorretrat el que volia era, diguéssim, anticipar, diguéssim, una circumstància que suposo que era una broma que feien entre ells: arribarem a París, tindrem les noies, etcètera, no? Tot aquest joc dels joves que eren en aquell moment, no?
I aprofitant la conversa amb l'Eduard Vallès, fem allò que potser no s'ha de fer mai: demanar-li amb quin autorretrat es quedaria i per què.
Jo em quedaria amb el primer autorretrat de La Corunya, on apareix dibuixant, no? Perquè hi ha un reconeixement de la seva condició d'artista i una assumpció per part d'ell de que és un artista amb una edat com 12 o 13 anys, tan jove, no? En aquest sentit, jo crec que, deixant a part aspectes formals, estètics, no és un gran autorretrat, sinó que és un petit esbós, jo crec que l'important que hi ha aquí és el missatge que llença. Jo sóc un artista i vaig per aquest camí i m'autorretrato en aquest carnet, que és el meu carnet i és el meu taller ambulant on jo vaig, diguéssim, desenvolupant el meu art, i jo sóc aquest que hi ha aquí. En aquest sentit, el Jo Picasso que es manifestarà quan arribi a París ja apareix en aquests primers carnets de joventut que fa a La Corunya, quan encara no és absolutament ningú. Alguns autorretrats de joventut tenen el seu correlat explícit durant la vellesa. O sigui, per exemple, ell se disfraça de gentilhome, un retrat fantàstic aquí al museu, on apareix amb una gorgera i té només 15 anys. I es retrata com un senyor gran, diguéssim, no? com una mena de gentilhome, no? I quan té 90 anys es torna a retratar, però llavors es retrata com un nen, no? Vull dir, com juga amb el tema de la seva imatge, no? Quan és jove vol ser gran, i això passa també als humans, no? I llavors també, jo què sé, tenim un altre retrat aquí que és autorretratar com un mico, com meitat home, meitat mico, no? I això és divertit perquè també de gran pues, autorretratar com un mico, una mica com ell s'anava amagant. I per citar dues obres d'aquí, de la col·lecció del museu, perquè a part de l'exposició la gent pugui venir a veure les sales de la permanent.
I la sort que tenim és que el Museu Picasso de Barcelona és el gran aparador dels autorretrats.
Picasso, els quaderns. Una col·laboració del Museu Picasso de Barcelona i Catalunya Ràdio.